Bon dia.
Bon dia. Avui dimarts continuem amb aquest dia gris, amb mal estat de la mar, mar de fons marcada de llevant i amb possibilitat d'algun ruixat escadusser. Poca cosa.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres, 4 de març del 2026. Avui el sol ha sortit fa 44 minuts a Sant Feliu i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem, com sempre, des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que les comarques gironines han reduït en 126 aturats a les persones durant el mes de febrer i són, de fet, l'única demarcació de Catalunya on la xifra de desocupats baixa. A més, destacarem que Xavier Dilmé ha dimitit com a regidor de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, destacant la importància en la política municipal. I també que l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni oferirà 110 llocs de treball en la seva 8a edició. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la regidora de Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Forallac, Olga Galceran, sobre la presentació que es farà aquest dissabte en aquest municipi sobre Violant de Viure a través d'un llibre que ha creat, editat i també promogut aquest Ajuntament. I avui parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de fer un repàs als principals titulars d'aquí al Baix Empordà. Saludem primer de tot a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I és que les comarques gironines han reduït en 126 aturats durant el mes de febrer i són, de fet, l'única demarcació de Girona on la xifra de desocupats baixa. Encara que sigui poc, perquè percentualment només representa un descens del 0,44%.
La majoria dels que han trobat feina ho han fet al sector dels serveis, que concentra l'hostaleria i el comerç, cosa que, de retruc, evidencia la dependència que l'economia gironina té del terciari. En paral·lel, durant el darrer mes del territori ha recuperat tots els llocs de treball que es van perdre el passat gener perquè la demarcació ha guanyat 4.952 afiliats.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que, com dèiem, Xavier Dilmé ha dimitit de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà destacant la importància de la política municipal.
En una entrevista al Supermatí ha repassat els condicionants que l'han portat a prendre aquesta decisió, detallant que respon a qüestions personals, bàsicament per motius de salut, tal com ja va anunciar després de l'estiu passat.
I l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni oferirà 110 llocs de treball en la seva 8a edició, que se celebrarà dijous 12 de març al Palau Firal de Sant Antoni en horari de matí. Carla.
Actualment ja hi ha més de 250 entrevistes programades i es preveu que la xifra augmenti perquè el termini d'inscripcions en línia es manté obert fins a principis de març. Les persones candidates poden optar a diferents ofertes sempre que compleixin els requisits establerts per cada empresa.
I anem ara fins a Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà, perquè aquests ajuntaments han acordat demanar formalment un estudi tècnic sobre la resclosa de Gualta i Ullà després de rebre informacions que apunten a una possible demolició d'aquesta infraestructura històrica. Carla.
La voluntat dels tres consistoris és disposar d'una anàlisi rigorosa abans de prendre cap decisió que pugui afectar la continuïtat d'aquest element patrimonial. L'informe l'elaborarà el Museu de la Mediterrània, equipament de referència en l'estudi i la interpretació del patrimoni cultural i etnològic del Baix Ter.
I el Castell de Púbol estrena una exposició sobre la relació entre Salvador Dalí i Horst P. Hearst.
La mostra destaca el paper de la moda en la construcció de la seva imatge pública i inclou peces inèdites i una fotografia de gala retocada pel pintor. L'exposició coincideix amb els 30 anys d'obertura del castell.
I encetem breument la plana educativa perquè arriben les onzenes tertúlies Pallac sobre educació i experiències personals, a Maria Vilà.
Les onzenes tertúlies Pallac es faran al Centre Fraternal de Palafrugell durant 3 dilluns de març. Experts i veïns compartiran la seva experiència en educació, esport, fotografia i gastronomia. L'activitat és oberta a tothom, amb entrada lliure, i inclou un petit refrigeri per facilitar la convivència i el diàleg entre els assistents.
I saludem ara a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Molt bon dia, Maria.
I és que Palamós i Sant Joan recupera la ruta del termenal per posar en valor la història dels termes municipals.
Palamós i Sant Joan han recuperat la ruta del termenal, un projecte de senyalització i recuperació històrica que destaca les fites que separaven els dos municipis abans de l'annexió del 1942.
I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs dels titulars més enllà de la nostra comarca. I és que, tal com avançàvem, la guerra a l'Orient Mitjà continua escalant i els bombardejos no cessen. Els Estats Units i Israel han llançat una nova onada d'atacs contra objectius iranians i l'Iran manté l'ofensiva contra altres països de l'entorn. Segons la mitja lluna roja, a l'Iran hi han mort unes 800 persones des que va esclatar el conflicte. També hi ha víctimes mortals a Israel i als països del Golf Pèrsic amb bases nord-americanes atacats pel règim dels Ayatollah. Però són desenes i no, com dèiem, centenars. Donald Trump també amenaça amb tallar tot el comerç amb Espanya per la posició del govern espanyol sobre aquesta guerra a l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha recordat el seu desacord amb l'executiu de Pedro Sánchez ja per la demanda nord-americana dels socis de la OTAN d'augmentar la despesa en defensa fins al 5%, xifra a la qual Pedro Sánchez es va negar. I anem fins a Espanya perquè el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de l'Estatut del Becari, una norma que vol acabar amb les pràctiques fraudulentes i també incrementar l'ocupació juvenil i de qualitat. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha lloat aquest text i ha assegurat que el govern espanyol fa el que ha de fer. També ha demanat tant a PP com a la patronal que donin suport a aquesta norma. I parlem de mobilitat perquè Renfe vol crear una empresa de busos pròpia per gestionar millor el servei de transport alternatiu per carretera. I és que en casos d'aturades molt llargues, com la del desdoblament de la línia de Vic, el desplegament del servei alternatiu pot arribar a ser més costós que moltes obres menors a les vies. I hem de parlar de morts perquè almenys 5 persones han mort i una ha desaparegut després de caure al mar entre penya-segats en unes passarel·les de vianants de fusta que hi ha a la zona del Bocal a Santander, que s'han trencat aquest dimarts. Les víctimes, una de les quals ha estat rescatada, són 6 noies i un noi que estudiaven en el mateix institut i anaven, en aquest cas, amb un monitor. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquests propers dies. Per això els saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal?
Doncs molt bé, veurem si el temps està tan bé o continuarem amb aquesta nuvolositat de la qual parlàvem a principis d'aquesta setmana.
La borrasca Regina ens anirà afectant cada dia de mica en mica una mica més. Avui comencem amb aquest cel tapat, amb una nit que ha estat poc freda, al voltant dels 13-14 graus ara mateix, les temperatures, per tant, poc fred ha fet durant aquesta nit, i avui esperem una jornada tapada, un altre dia rúfol, amb mal estat de la mar de fons a 1 a 2 metres d'alçada, i en general poca pluja, algun plogim esperem al llarg del dia que pot anar acompanyat de fang. El plat fort d'aquest episodi de precipitació, d'aquesta llevantada, començarà demà dijous a partir del migdia i tarda, amb una línia de precipitació que ja arribarà del sud i podria deixar quantitat de precipitació moderades. Aquesta pluja s'extendrà durant divendres i fins a pràcticament al matí de dissabte és quan encara podríem caure algunes precipitacions. Insistim, amb una mar que es continuarà alterant i amb unes quantitats de precipitació que poden ser importants altre cop a les capçaleres dels rius. Atenció, rius i rieres, perquè tornaran a baixar amb força.
Doncs compta amb aquesta advertència que fa l'Isaac, perquè certament aquestes pluges poden ser perilloses en aquestes zones de rieres i de zones inundables. Estarem molt pendents de com evoluciona aquest temporal, aquesta borrasca Regina, i veurem com ens acaba acabar afectant els propers dies. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem Superestrella d'Aitana i en breus tornem.
Será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error.
Mi próximo error.
Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Supermatí.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Torna la botiga al carrer més emblemàtica de la Costa Brava. Nova edició de la botiga al carrer de Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró et conviden a la seva gran festa. Ràdio en directe, DJs i una setantena d'establiments amb descomptes únics t'esperen. Botiga al carrer de Platja d'Aro, 7 i 8 de març. Més info a adem.cat/botiga al carrer.
La intel·ligència artificial ja és present al món empresarial.
La teva empresa està preparada?
Aquest dijous 19 de març, vine a la jornada gratuïta de Kit Digital a l'Espai del Peix de Palamós. La Cambra de Comerç de Palamós t'acosta la intel·ligència artificial al servei de l'empresa amb una ponència del reconegut consultor Genís Roca. Si tens una empresa o ets autònom, aquesta jornada és per tu. Les places són limitades. Fes la teva inscripció a cambrapalamós.org. Organitza la Cambra de Comerç de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Nosaltres tornem a ser aquí al Supermatí. Ara escoltem el comentari que ens porta avui Xevi Cortadellas.
Vaixelles, benvolguts oients de Ràdio Capital. Em fa l'efecte que tots els que som d'aquells anys ens posaríem d'acord de seguida a dir que en una vaixella, quan és completa, hi ha 12 plats. Bé, concretem-ho. 12 plats fondos a la sopa, 12 de planers o de plans, 12 de postres. I en una coberteria també n'hi ha 12. Forquilles, ganivets, culleres i culleretes, sempre 12. I ja no vull entrar en els ganivets de peix i en els ganivets de carn, que això és quasi d'un altre segle. Però quan la vaixella no és completa i només és bàsica, resulta que de plats només n'hi ha 8 o 10. I encara hi ha qui diu que en una vaixella bàsica n'hi ha prou que n'hi hagi 6. Ben entès, de cada classe. N'he parlat amb un de la Bisbal que va estar temps exportant vaixelles als Estats Units. Què volen que els digui? A la Bisbal ens hem d'espavilar. Allà on no arriba el mar tenim terra a totes bandes. Als Estats Units, m'ha dit, volien sempre que les vaixelles fossin només de 6 plats. Esturat? Ho he anat buscant en el Google. El cas és que als Estats Units tampoc no he vist que distingissin entre plats fondos i plats plans o planers. Queda algun americà que encara mengi sopa? Sembla que en un plat, no. Fins allà on he vist, només parlaven de plats de postres, i de plats sempre plans, que això de planers tampoc no acaba de ser correcte, tot i que els empordanesos ho hagin dit sempre així. I encara, generalment, avui, als Estats Units, de plats, a la vaixella estàndard només n'hi ha 4. Tants de divorcis, tants pocs fills, tan poc cuinar, i tant, jo ja em faig prou relacionant-me a la xarxa, per força havia d'acabar portant-nos a una vaixella de mínims. Pot ser que algú hi anunciï vaixelles de 2 plats, un de petit, que és naturalment el de postres, i un de més gros, que és el plat planer, o pla? Segur, ja podem pujar-hi de peus. Ho he buscat una mica més bé al Google. No costa gens de trobar, d'altra banda. Com també em sembla que comença a passar aquí, als Estats Units fa molt de temps que venen vaixelles en unitats, que, de fet, del que es tracta sempre és de vendre. M'imagino la conversa, però en anglès. I com si encara hi quedessin botigues. Bon dia, vostè dirà. Vull una vaixella. De quants plats? Amb un plat ja passaré. Un de gros i un de postres? No, no, amb un de postres ja passaré. Els entrepans me'ls menjo embolicats amb un tovalló. Entenc, doncs, que tampoc no voldrà coberts. Una cullereta, sí, que les de plàstic es trenquen.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Xevi Cortadellas. Moltes gràcies. I nosaltres avancem en aquest supermatí. I falten pocs dies per aquesta commemoració del 8 de març, aquest Dia Internacional de les Dones, i és que l'Ajuntament de Forallac presenta, un dia abans, el dissabte 7 de març, el llibre Violant de Viure, la veritable història de la dama del castell de Vulpellac, amb l'objectiu de restituir la memòria d'una figura històrica que durant segles ha quedat diluïda. L'acte es farà a les 11 del matí a la sala d'actes de la Casa de la Vila i s'emmarca en aquesta programació de commemoració del Dia Internacional de les Dones. I per parlar d'aquest acte i també d'aquest llibre ens visita la regidora de Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Forallac, Olga Galceran. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, no sé si em podria explicar breument, per qui no conegui Violant de Viure, qui va ser i per què està tan lligada al municipi, a aquesta zona de Vulpellac, Forallac.
Violant és una Violant de Viure és una noble medieval vinculada al poble de Vulpellac perquè va estar casada amb Miquel de Sarriera, que és el noble més significatiu del poble. Llavors, en Miquel de Sarriera, de fet, tot n'és agrada una mica en Miquel, perquè té un carrer al poble, uh-huh. I faltava l'altra meitat, no? L'altra meitat era la seva cosa. Llavors van començar a cercar a veure qui era, van descobrir la Violant i van posar el nom de carrer a la Violant. Uh-huh. I a partir d'aquí van pensar que podíem fer una recerca per saber una mica més sobre ella.
Uh-huh. I és clar, entenc que aquesta recerca no l'heu fet des de l'Ajuntament perquè ja hi ha prou feina en un Ajuntament, però crec que aquesta recerca està molt ben fonamentada i que acaba sortint, no?, aquest llibre que presentareu aquest dissabte 7 de març, no?
Sí, la recerca la vam encarregar a Emma Puig Aleu, que és una historiadora medievalista que justament fa molts anys que està vinculada al poble de Vulpellac, que té una casa aquí, i llavors ens vam conèixer no fa molt i vam pensar que no ens queda la persona idònia per aquesta feina, no? I bé, l'Imma ha estat mesos treballant a diferents arxius, sobretot de Girona, no? I ha acabat sortint aquest llibre.
Olga, crec que et perdem, no sé, crec que és la cobertura, eh? No sé.
Sents, sí?
Sí, ara sí.
Sí, n'haig de tenir molta, eh? Justament.
Ara,
a veure...
Parlàvem, no, de...
Millor?
Sí, ara sí. Parlàvem de que aquesta historiadora medievalista va fer aquesta recerca a l'Arxiu de Girona. Què va recercar en aquest arxiu?
Hi ha altres arxius, eh?
Exacte.
Hi ha altres arxius, també a Barcelona, ha estat altres arxius, però sobretot a l'històric. Quan va arribar a preguntar per la Violant, doncs justament havia arribat informació d'ella.
Uh-huh.
Es van juntar com totes les peces, perquè va arribar la informació de la Violant, l'Imma va arribar, l'encàrrec va arribar, no? I vam trobar suficient informació per fer un llibre, perquè tampoc sabíem si trobaríem suficient, no? Era a veure què trobem i decidim què fem.
Uh-huh. Clar, perquè la Violant és una dona i normalment en aquestes èpoques medievals parlar de dones no era tan habitual, no? O sigui, trobar informació referida a dones era més complicat que trobar informació vinculada a homes, no?
Absolutament. Les dones eren, bàsicament, es casaven com per interès, per fer tractes de familiars, per arreglar famílies, per ampliar patrimonis. Era una eina, la dona, en aquella època, no? I ha costat molt trobar... Pensàvem que no trobaríem res, però sí, al final sí, de Miquel, però també d'ella, eh?
Uh-huh.
Alguna cosa hem trobat, sí.
Clar, no sé si us va sorprendre trobar prou informació, no?, per crear un llibre, i no sé què podem trobar en aquest llibre vinculat a la Violant, perquè va ser important aquesta figura pel municipi, i no sé si s'ha acabat fent una mica llegenda d'aquesta figura.
Sí, hi ha una llegenda d'ella al poble que sempre hem escoltat,
uh-huh.
I llavors aquest llibre, el llibre de fet molt breu, perquè no sí. Ho vull explicar, però explico una mica el context històric, uh-huh. Després la història del Violant, i després ens parla sobre aquesta llegenda, no? Què té de cert i què no. Clar, jo no vull fer spoilers, però acaba explicant què va passar o què pensem que va passar, bàsicament.
Uh-huh.
La llegenda, no sé si la coneixeu.
Jo no, perquè justament...
Us l'explico...
No, oi tant, sí, ens encantaria.
Us l'explico breument. Bueno, es deia... El meu avi m'explicava quan era petita que el senyor del castell havia emparedat la seva dona perquè l'havia sigut infidel. Llavors, arrel de la infidelitat, al cap del temps es va assabentar, doncs, que no era cert, que no era certa, i es va arrepentir moltíssim. I per redimir-se va posar, doncs, tot el castell a unes rajoles molt famoses i relacionades amb la llegenda, que posa en llatí, perdona'm per què pecat. Llavors, era com la història anava així.
Mm-hmm.
Tot i que hi ha diverses versions, eh? Diverses versions, sí. D'aquesta infidelitat, si és el senyor de Cruïlla, si és un treballador del castell, si va acabar en una torre, si va emparedar, hi ha diverses opcions. Però, bueno, les llegendes són llegendes.
Sí, exacte, i més vinculades, no? Perquè al final podríem dir que és una mica un cas de violència de gènere, sospitant d'una infidelitat.
Sí, és que ho és, clar.
D'una infidelitat i acabant emparedant a la dona, descobrint després que no és veritat i redimint-se d'aquesta manera. Esclar, perquè és important, no?, recuperar ja des de nivell municipal aquestes figures històriques de dones, i més en una època on la dona, com dèiem, no tenia un paper tan rellevant a nivell històric. Per què és important apostar per això i veure si es poden recuperar aquestes figures?
Totalment. Jo crec que la dona medieval, justament, com ja sabem, la història de la dona ha estat bastant borrada del mapa, per dir-ho d'alguna manera, i la història medieval, doncs, és especialment cruel amb la dona. I crec que és molt important posar-les al mapa, no? I ja que ara tindrà el seu carrer, doncs tot el municipi la coneix tothom, perquè no tothom la coneixia,
uh-huh.
I tothom tenia aquest carrer i qui és aquesta dona, no? Jo crec que és molt important.
Uh-huh.
Coneix els nostres personatges, les nostres dones també, no?
Mm-hmm. Clar, perquè sí que és cert, no?, que anys enrere s'ha anat fent un treball de recuperació, no?, de noms de dones que han sigut importants a nivell històric i mm-hmm. els municipis, és cert que s'ha fet una feina molt important en aquest sentit,
sí,
però, no, però entenc que aquí a Forallac no us volíeu quedar únicament amb saber qui era aquesta dona, sinó que també exportar-ho a la població i donar-ho a conèixer a través d'aquesta jornada que fareu dissabte, no?
Exacte. Dissabte al matí a l'Ajuntament, l'Imma, doncs, l'alcalde presentarà l'acte i farà una mica de presentació, conferència sobre el llibre, el procés, més que del llibre, potser, i ens explicarà com ha sigut aquesta aventura, que l'Imma ha tingut una bona feina i ha fet molt bona feina, per cert. molt important, perquè el llibre està molt pensat perquè tothom l'entengui, sigui didàctic, pràctic, i és un llibre de 60 pàgines amb els arbres, algunes fotos, i és fàcil d'entendre i de comprendre.
Esclar, no sé si, a part d'aquest acte que es farà dissabte 7 de març, hi ha algun altre acte programat amb el 8M, si us centreu tot en aquest esdeveniment per donar a conèixer aquesta figura de la Violant, però no sé com treballeu aquesta jornada per commemorar, no, aquest Dia Internacional de la Dona, o també penseu que cal commemorar-lo més enllà d'aquest 8M.
Clar, nosaltres des d'Igualtat pensem que és dia a dia, no?, amb les petites coses. Llavors, el 8 de març doncs és l'excusa perfecta per presentar aquest llibre al món. Mm. Però nosaltres fem això. Cada any fem una activitat, que moltes, un projecte, més que un dia on fem moltes coses, eh? Fem... Mm-hmm. Hi ha molts mesos de feina. Però ja... el dia a dia, no? Al
exacte,
final,
exacte, ja està
és
bé.
És important això.
Clar, no sé si penseu que aquesta possibilitat que us ha donat descobrir la figura de la Violant aquí a Forallac, això es pot exportar a altres municipis, és a dir, no sé si la manera de cercar, de buscar informació, també de crear aquest llibre, es podria exportar en d'altres figures que han sigut importants per la història municipal d'aquí a diversos municipis del Baix Empordà. No sé si aquest model seria extrapolable a altres pobles, és a dir, si s'hauria de fer més aquesta feina de recuperar aquestes figures històriques de dones.
Home, esperem servir d'inspiració, la veritat. Esperem que sí. Jo penso, jo ja em plantejo que hi ha feina per allà. Vull dir que tampoc és tan complicat. Si sí, trobes la informació, que és, és una mica el que determina si pots fer el llibre o projecte o d'escull, no? Mm-hmm. Però sí, jo trobo que és molt interessant justament aquesta etapa, no? Doncs estigui... perquè com ja has dit totes les dones recents, de l'història més recent s'ha fet molta feina que era superimportant i comencem a tenir-les més presents, no?
Però encara queda feina per fer, no? Crec
com tant. No s'acabarà mai, no?
No, exacte.
Sembla.
Exacte. De moment, recordem aquesta jornada que serà dissabte 7 de març al matí en aquest Ajuntament de Vulpellac, de Forallac. Hem parlat amb la seva regidora de Cultura i Igualtat, Olga Galceran. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre de Violant de Viure i que es recuperin més figures històriques de dones. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lídia.
Que vagi molt bé. Nosaltres seguim amb aquest Supermatí i escoltem una mica de música amb Rosalía i La Perla.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también. Estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. C14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad. No me das pena quien queda.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...
I quan passa un minut de 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que les comarques gironines han reduït en 126 aturats aquest mes de febrer i són, de fet, l'única demarcació de Catalunya on la xifra de desocupats baixa. Encara que sigui poc, perquè percentualment representa un descens del 0,44%. La majoria dels que han trobat feina ho han fet al sector serveis, que concentra l'hostaleria i el comerç, cosa que de retruc evidencia la dependència que té l'economia gironina del sector terciari. En paral·lel, durant el darrer mes, el territori gairebé ha recuperat els llocs de treball que es van perdre durant el mes de gener, perquè a la demarcació s'han guanyat 4.952 afiliats. A les comarques gironines ara hi ha 28.724 aturats que busquen feina. En comparació amb l'any passat, són gairebé un 5% menys. Què més en sabem, Carla?
Després que el gener es tanqués amb un increment de l'atur de l'1,14%, aquest febrer la xifra global de desocupats a les comarques gironines ha anat a la baixa. Segons recullen les dades que periòdicament fan públiques al Ministeri de Treball, al llarg del mes hi ha hagut 126 persones que han sortit de llistes. Percentualment representa tan sols un descens del 0,44%, però també és cert que les comarques gironines són l'únic territori de Catalunya que durant el febrer ha reduït desocupats. Si la situació s'analitza per sectors, el descens d'aturats és una constant a tots ells, si bé es dona amb més o menys intensitat. Els serveis, dins dels quals hi ha l'hostaleria i el comerç, ha reduït 124 desocupats. La indústria, al seu torn, ho ha fet en 24, la construcció en 37 i l'agricultura en 18. Allò que explica el descens global d'aquest febrer acabi sent de 126 aturats és que, per contra, en paral·lel, també hi ha hagut 77 persones que no tenien cap feina anteriorment i que ara s'han apuntat a llistes. En comparació amb la resta de Catalunya, les comarques gironines són l'única demarcació on baixa l'atur, perquè tota la resta han sumat aturats durant aquest mes de febrer. En concret, a Barcelona ara n'hi ha 2.018 més, a Lleida 130 i a Tarragona 17 més. En global, a les comarques gironines d'aquest febrer es tanca amb 28.724 desocupats. Són 1.500 menys que l'any passat, cosa que, traslladat en percentatges, suposa un descens del 4,96%. De tots els desocupats, la majoria es concentra en el sector serveis. El terciari el segueix la indústria, la construcció i l'agricultura. Per últim, a comarques gironines hi ha 2.370 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més de la meitat dels aturats, en concret el 57,4%, 40% són dones. L'estadística del Ministeri recull també que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 2.508 ocupants que tenen menys desocupats que tenen menys de 25 anys.
I Xavier Delmé dimiteix com a regidor de l'Ajuntament de la Bisbal, destacant la importància de la política municipal. En una entrevista al Supermatí ha repassat els condicionants que l'han portat a prendre aquesta decisió, detallant que respon a qüestions personals, bàsicament per motius de salut, tal com ja havia avançat l'estiu passat. Què més en sabem, Joan Coll?
Al llarg de la seva trajectòria, Xavier Diumé ha estat vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà en diverses etapes i diputat al Parlament de Catalunya entre 2006 i 2015. Tot i això, té clar que la política municipal és per ell la més atractiva. Segons Diumé, l'àmbit local permet veure de manera immediata els resultats de la feina feta, en contraposició a altres institucions on les decisions tenen un recorregut més llarg i menys tangible. També ha reivindicat el valor del contacte directe amb els veïns, encara que sovint sigui per rebre crítiques.
Sí, cada institució és un altre terreny de joc, no? Tant el Consell Comarcal com l'Ajuntament, com la Diputació, com el Parlament de Catalunya. Són institucions molt i molt diferents. La més atractiva, per mi, cadascú tindrà la seva, no? Per mi la més atractiva és la municipal, l'Ajuntament. Aquest contacte directe amb la gent, aquest veure també de forma directa doncs, el que fas, no? Si arregles un carrer, doncs ho veus al moment, no? No estàs fent una llei allà que s'aplicarà d'aquí 2 anys i ja veurem com irà.
L'exregidor també ha reflexionat sobre l'evolució de la política en aquestes dècades. Considera que avui la ciutadania es mou més exigent i fa ús dels seus drets democràtics amb més determinació. Si alguna cosa no funciona, els veïns demanen explicacions directes als responsables polítics, una actitud que Diumé considera positiva i que no era habitual en els anys 90.
Jo recordo que l'any 90, els primers anys de govern meus, era molt difícil que algú vingués a demanar, que menys una visita i te vingués a demanar, no sé, potser tenies 5 visites a la setmana. Vull dir, ara últimament en podies tenir 7 o 8 cada dia. Vull dir que en aquest sentit també el ciutadà, diguem-ne, ha après a fer servir els seus drets democràtics.
Tot i deixar el càrrec de portaveu i regidor de Tots per la Bisbal, Diumé ha aclarit que no s'allunya completament de la política, ja que continuarà col·laborant amb el seu nou cap de llista, Carles Anglada, i mantindrà el seu paper com a coordinador de Tots per l'Empordà.
I canviem de tema perquè l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni oferirà 110 llocs de treball en la seva 8a edició, que se celebrarà dijous 12 de març al Palau Firal de Sant Antoni en horari de matí. La jornada reunirà 26 empreses que han presentat 53 ofertes laborals per cobrir vacants en diversos sectors, Carla.
Actualment ja hi ha més de 250 entrevistes programades i es preveu que la xifra augmenti perquè el termini d'inscripcions en línia es manté obert fins a principis de març. Les persones candidates poden optar a diferents ofertes sempre que compleixin els requisits establerts per cada empresa. El format de la jornada es basa en entrevistes ràpides d'uns 10 minuts que permeten posar en contacte directe persones que busquen feina o una millora laboral amb empreses que necessiten incorporar professionals. Aquest sistema facilita un primer contacte àgil i concentra en un sol matí nombroses oportunitats laborals. Les ofertes inclouen àmbits com l'administració d'empreses, finances i assegurances, professions i oficis, serveis, vendes, comerç, minorista i hoteleria i restauració. D'aquesta manera, la iniciativa dona resposta a perfils diversos i a necessitats de concentració vinculades especialment a la temporada alta. La jornada s'organitza des de l'any 2018 i està impulsada per l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós. Amb aquesta nova edició, el municipi consolida una proposta que connecta empreses i candidats en un mateix espai i en un temps reduït.
I canviem de tema perquè els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han acordat demanar formalment un estudi tècnic sobre la resclosa de Gualta i Ullà després de rebre informacions que apunten a una possible demolició d'aquesta infraestructura històrica. La voluntat dels 3 consistoris és disposar d'una anàlisi rigorosa abans de prendre cap decisió que pugui afectar la continuïtat d'aquest element patrimonial.
L'informe l'elaborarà el Museu de la Mediterrània, equipament de referència en l'estudi i la interpretació del patrimoni cultural i etnològic del Baix Ter. L'objectiu és avaluar de manera global la importància social, històrica, paisatgística i ambiental de la resclosa per tal de comptar amb una base tècnica sòlida que orienti qualsevol futura actuació. La resclosa es va construir al segle XVII i és l'última que es conserva en aquest tram final del riu Ter. En el seu origen retenia l'aigua per derivar-la cap al camp de Reus i alimentar diversos molins de la plana que van esdevenir motors econòmics del territori. Durant més de 300 anys aquesta infraestructura ha contribuït a configurar el paisatge agrícola i fluvial que avui identifica el Baix Ter. A més del seu valor productiu, la resclosa ha tingut un paper destacat en la vida social dels municipis de l'entorn. L'espai s'ha convertit al llarg del temps en un punt de trobada i de relació per a diverses generacions, fet que ha reforçat el vincle emocional amb aquest indret. Pels ajuntaments, aquest component identitari també forma part del seu valor. Des del punt de vista ambiental, el tram de riu associat a la resclosa destaca per la presència de boscos de ribera i petites illes fluvials que afavoreixen una biodiversitat rica i variada. Aquest espai està inclòs dins la xarxa Natura 2000, la figura europea que protegeix àrees d'alt interès ecològic. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí Massanes, ha subratllat que es tracta d'una infraestructura amb més de 300 anys d'història i estret estretament vinculada a la configuració del paisatge i a la memòria col·lectiva del Baix Ter. En la mateixa línia, l'alcalde de Gualta, Jaume Fondavila, ha remarcat que la resclosa explica com el territori ha gestionat l'aigua al llarg dels segles i que ha estat clau per al desenvolupament agrícola del municipi. Finalment, l'alcalde d'Ullà, Josep López, ha expressat la confiança que la situació respongui a un malentès, tot i que considera imprescindible disposar d'un estudi objectiu abans de plantejar qualsevol actuació. Els tres consistoris coincideixen a assenyalar que la resclosa constitueix un element singular del patrimoni hidràulic del Baix Ter i reiteren la voluntat de treballar de manera coordinada amb les administracions competents amb la finalitat que qualsevol decisió es prengui amb la màxima informació i respecte pel territori.
I el Castell de Púbol estrena una exposició sobre la relació entre Salvador Dalí i Horst P. Horst. La mostra destaca el paper de la moda en la construcció de la seva imatge pública. Inclou peces inèdites i una fotografia de gala retocada pel mateix pintor. L'exposició coincideix amb els 30 anys d'obertura del Castell Joan.
La mostra analitza la moda com a eina d'expressió artística, ja que el vestuari actuava com un missatge visual. Cada peça tenia una funció comunicativa clara i la imatge pública formava part del projecte creatiu de la parella. La directora dels museus, Montse Aguer, remarca aquesta idea i explica que Dalí i Gala triaven la roba amb una intenció concreta, així la seva aparença construïa un relat i la seva imatge reforçava el seu univers artístic.
És una exposició que ens ha parlat també de moda, de com presentar-se, autorrepresentar-se, com vols ser vist, com te situes, perquè t'interpretin, com vols aparèixer reflectida en un quadre, com et vols definir, com tu mateix ets dissenyada de moda, com li dones una altra vida a les peces, com les customitzes.
L'exposició inclou dues peces inèdites restaurades per a l'ocasió. Una és una jaqueta de Dalí molt present a finals dels anys 40 i la peça apareix en diverses fotografies signades per Horst. Aquesta jaqueta reflecteix l'etapa americana del pintor. També s'hi poden veure dues jaquetes de gala. El dissenyador Arthur Falkenstein les va confeccionar a mà a Nova York i aquest creador tenia un paper destacat en l'escena artística nord-americana. Així, les peces mostren l'ambient cultural que envoltava la parella. El president de la Fundació Jordi Mercader posa en valor el recorregut del castell. Recorda que l'espai ha difós la figura de gala durant 30 anys i també subratlla la seva visió del feminisme en un context poc habitual.
On era extremadament inusual tenir a la dona i el gènere amb una personalitat tan estricta com la que va tenir Gala amb la seva joventut i la seva maduresa. I finalment vam trobar un tercer vector de sosté de la trajectòria de Púbol dintre del marc de lo que és la Fundació, que és fer l'esforç de veure de la importància que tenia la moda amb el món de l'art i el món de línia.
El recorregut inclou una fotografia de gala retocada pel mateix Dalí i també està exposat l'oli Desmaterialització del propi nas de Neró, obra que Dalí va pintar a final dels anys 40.
I encetem la plana educativa perquè Palafrugell reprèn les onzenes tertúlies Pallac, un espai d'intercanvi d'opinions sobre educació des d'una perspectiva global i transversal. Les sessions seran a la sala familiar del Centre Fraternal durant tres dilluns consecutius, el 9, el 16 i el 23 de març del 2026, a partir de les 7 de la tarda. Maria Vilà.
En parla el president de la Fundació, Josep Maria Soler, a Ràdio Palafrugell.
I cada tertúlia, doncs, sempre hi ha dues persones convidades, una dona i un home en cada una d'elles, i una persona que coordina o modera la tertúlia. Cada una d'aquestes persones, les dues convidades, doncs, està 10-15 minuts explicant una mica el seu procés educatiu.
Els convidats inclouen professionals i veïns que compartiran la seva experiència personal i les influències rebudes al llarg de la vida. El primer dilluns participaran Colette Martí Ballan, fisioterapeuta, i Paco Roques, especialista en cuina i hostaleria. El segon, Rosa Escribano Checa, esportista, i Josep Taverner, capellà de la comarca. Finalment, el 23 de març hi haurà Maria Bruguera Martí, autora del blog Històries de Palafrugell, i Lluís Maimí Casanovas, fotògraf. Les tertúlies estaran moderades per Roser Beguer i Josep Maria Soler.
no deixa de ser una cosa molt i molt útil, perquè hi ha una dosi de sinceritat molt gran i una dosi d'entrar molt més enllà d'aquella persona coneguda exteriorment, però que ens pot explicar molt de coses de l'interior seu. El que busquem sempre també és que aquestes persones siguin molt i molt diverses, tant per la formació rebuda o la pràctica rebuda, com també el que dèiem per al sexe o per l'edat.
L'entrada és gratuïta i les trobades inclouran un pica-pica.
I Palamós i Sant Joan recuperen la ruta del Termenal per posar en valor la història dels termes municipals. Aquest projecte de senyalització i recuperació històrica destaca les fites que separaven els dos municipis abans de l'annexió de 1942. Marta.
Palamós i Sant Joan recuperen la ruta del Termenal per posar en valor les línies de terme que separaven els dos municipis fins a la seva annexió l'any 1942. El projecte, impulsat per l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós i el Club Alpí Palamós i Sant Joan, permet resseguir aquestes fites i conèixer la història que va marcar la separació administrativa dels dos municipis abans de la fusió. Les fites termeneres han estat restaurades i es col·loquen noves en punts on havien desaparegut. Aquestes fites inclouen un codi QR que permet obtenir més informació sobre la ruta i descarregar un plànol per localitzar les 30 fites que marquen la separació de Palamós i Sant Joan, així com altres línies que separen els municipis de Calonge i Sant Antoni, Forallac, Vall-llobrega i Mont-ras.
Per donar a conèixer aquest projecte, el 22 de març es durà a terme una visita guiada gratuïta a la ruta organitzada pel Club Alpí Palamós i Sant Joan. La visita començarà a 9:45 del matí a la plaça Josep Cerquell i recorrerà els 3,5 km del trajecte, fent aturades a les 8 fites termeneres per aprofundir en el seu coneixement històric.
Aquest projecte de recuperació històrica coincideix amb el procés de modificació del topònim de Palamós, aprovat al ple municipal de desembre. Aquest canvi s'ha sotmès a una consulta popular el novembre passat, que va resoldre a favor de l'afegiment de Sant Joan al nom del municipi. Un total de 897 persones van votar a favor del canvi, mentre que 752 van votar en contra. L'annexió de Palamós i Sant Joan, que es va fer efectiva l'any 1942, va ser motivada per les dificultats econòmiques de Sant Joan i el desenvolupament de Palamós, que necessitava expandir el seu terme municipal. En aquell moment, Sant Joan disposava de 12 km² amb poc més de 1.400 habitants, mentre que Palamós tenia un terme de només 1 km² i més de 5.000 habitants.
I nosaltres, en aquest cas, abans d'acabar el supermatí d'avui dimecres 4 de març, fem un repàs a les novetats de tecnologia i oci amb en Martí Seguer. Martí, benvingut, gràcies.
Hola.
Per ser aquí.
Molt bé, de res. Sí, és més mobile i heu dit, vinga, sí, va, truquem no? en Martí que ens
avanci. Sí, sí, jo crec que sí, que era important parlar del mobile. I més quan hi ha tantes novetats tecnològiques. Al llarg d'aquests dies he anat escoltant intel·ligència artificial... Sí. He anat escoltant aquest mantra.
És molt això. Doncs recordem que Barcelona torna a ser el centre del món tecnològic amb la 20a edició del Mobile. Hem passat de parlar del 3G a la primera edició a la IA, en aquesta edició.
Mare meva, quin canvi, eh? O sigui, no té res a veure.
Parlàvem de com posar en marxa el 3G. És que, clar.
I ara... A veure, m'equivocaré,
ara estem hiperconnectats.
Sí, no? Vull dir, 5G... Sí. Jo tinc 5G. Que hi hagi més, no ho sé.
Ja hi ha 6G també. El que passa no se'n parla massa, perquè encara no hem ni desplegat bé el 5G aquí a Espanya. Llavors, bueno...
Sí, sí. No, però...
Està a la vista, però...
Sí, però bé.
No és això el que s'està parlant aquests dies, sinó que tothom porta a la boca el concepte intel·ligència artificial física. Ja no només parlem d'un algoritme que ens respon a preguntes en una pantalla o en un xat, sinó que la tecnologia interactua al món real. Aquests dies estem veient robots col·laboratius, humanoides, exoesquelets que es mouen amb una precisió sorprenent. Per exemple, la multinacional japonesa NTT ha presentat la plataforma Edge Bilateral, un sistema que permet supervisar remotament un braç robòtic amb la IA. El més impactant és que incorpora un sensor que permet a l'operador sentir el tacte i la resistència dels materials de la màquina que està manipulant, però a quilòmetres de distància.
Mare de Déu, eh? O sigui, perdó, l'expressió, però m'estic imaginant això i no puc arribar a imaginar-m'ho, però...
Doncs ja és, o sigui, ja és una realitat.
Tenir sensibilitat.
Sensibilitat.
A tant, perquè estem parlant allò de...
Notar la força, l'atracció...
Sí, perquè a vegades t'imagines això i potser no ho relaciones amb els sentits, i poder-ho relacionar amb això és,
doncs,
crec que és...
ja és possible, i això segurament substituirà també algunes tasques manuals, eh? Però bé, és el...
optimitzar feina, jo
sí,
crec.
Sí, exacte. Les xifres d'aquesta edició són realment imponents, amb prop de 2.900 expositors, 1.700 ponents repartits per tots els pavellons de Fira de Barcelona. L'organització espera igualar el rècord de 109.000 visitants de l'any passat, amb un impacte econòmic que podria superar els 585 milions d'euros.
Gairebé res, eh?
Sí, sí. Però més enllà d'això, també el Congrés és un motor per l'economia local. Des de la seva arribada a Barcelona l'any 2006, el Mobile ha generat més de 173.000 llocs de treball i ha fet que l'economia digital de Catalunya passi de representar el 16% del PIB a més del 25%.
Important, eh, aquesta xifra? Vull
important,
dir,
sí, sí.
Creixement de gairebé el 10%.
Sí. I com dèiem, el Mobile també hi ha, no hi ha només mòbils, però, per exemple, Xiaomi ha sorprès amb un SU7 Ultra, que és un cotxe elèctric de 1.500 cavalls de potència. Un cotxe impressionant, s'ha de veure.
Sí,
de veure.
No?
Has de buscar heu de buscar imatges, sí.
Tinc curiositat, perquè és que quan presenten aquests cotxes, normalment tenen més d'una funcionalitat que un cotxe normal no té.
Exacte, sí, sí. Ja en els dos darrers mobiles ja han presentat vehicles, doncs aquest últim... Força espectacular.
A més, la tendència és anar cap a models de cotxe més sostenibles, és a dir,
sí.
S'està apostant sobretot per l'elèctric, tot i que crec, des de l'opinió de coneixement justet de tecnologia i automobilisme, crec que encara falta una mica per desenvolupar un cotxe totalment elèctric, sí, que sigui allò fiable.
Però s'està avançant.
Sí, força,
després,
eh?
T'explicaré una cosa que també diràs, home, si això funciona, potser els cotxes elèctrics ja podrien ser més possibles més endavant.
Sí, no?
Sí, doncs també hem pogut veure nous espais dedicats a l'aeroport del futur, on s'explica també com la connectivitat avança i agilitzarà els viatgers en els propers anys. També els Mossos d'Esquadra, per exemple, han presentat la seva Sala del Futur, un centre de coordinació policial d'alta tecnologia preparat per respondre a grans emergències o desastres naturals, també basat en la connectivitat. I un altre dels punts neuràlgics d'aquesta setmana és el Saló del From Years From Now, dedicat a les empreses emergents. I aquí, per exemple, és on veiem startups catalanes que estan aplicant tota aquesta tecnologia a problemes quotidians i globals. Tenim casos com el de Biors, que utilitza la IA per optimitzar assajos clínics o accelerar l'arribada de medicaments a pacients, o també Accessibles, que se centra també a fer que els serveis públics digitals siguin realment inclusius per tothom. Bé,
moltes novetats.
Moltes novetats i moltes coses, sí, sí.
També m'agradaria canviar de tema, perquè el Mobile, crec que en les properes setmanes en parlarem més, perquè és que s'ha d'explorar allò profundament. Però hi ha una proposta que va una mica contracorrent, que és, sí, el Balance Phone, un mòbil català amb intel·ligència emocional. Què vol dir això?
Sí, mira.
Em preocupa, eh?
Doncs en aquest congrés, on tothom corre per oferir les pantalles més grans, més amb més potència, i ha aparegut una proposta barcelonina que es diu Menys és Més. Es tracta del Balance Phone, una startup fundada per dos joves de 25 anys, l'Albert i en Carlos, i el que proposen és un telèfon minimalista dissenyat precisament perquè l'utilitzis el menor temps possible.
Això és un pas cap enrere, o sigui, a veure, entre moltes cometes...
Bueno, és un pas cap enrere, però sí, un pas cap endavant.
Però entre moltes cometes.
Sí.
Jo a vegades, et diré una cosa, a vegades deixaria el telèfon allò apartat per no agafar-lo i que només em truquessin.
Però,
ja,
bueno, doncs aquest és l'objectiu de l'empresa, eh? Doncs, mentre que la mitjana del consum del mòbil a l'estat és d'unes 5 hores al dia, aquest dispositiu està pensat perquè només en necessitis entre 60 i 90. El seu valor, com ells anomenen, és la intel·ligència emocional, la capacitat de retornar-te 4 hores de vida diària fora de la pantalla del mòbil. I no és un mòbil tonto, no és un mòbil d'aquells que teníem fa 20 anys, eh? Mm-hmm. És un mòbil que té connexió a internet, que té WhatsApp, que té Maps, que té Spotify, que té Gmail, però no té xarxes socials com Instagram, com TikTok, que és realment el que ens enganxa i ens crea addicció. Tampoc hi ha, per exemple, jocs, o tampoc no hi ha pornografia, que també és un dels... és el segon tema més addictiu que hi ha en els mòbils, eh? La interfície és molt més sòbria, lletres blanques sobre fons negre, i aquest telèfon també utilitza la tecnologia de Samsung, però té el seu sistema operatiu propi, per tant està també despertant molt d'interès, no només en els adults que volen desconnectar, sinó també en famílies que busquen un primer mòbil per als seus fills,
doncs...
clíniques de salut mental, perquè no
no siguin addictes al mòbil. Exacte. Bàsicament.
Sí, sí, doncs actualment aquest mòbil ja es ven a 50 països i esperen facturar 5 milions d'euros aquest any.
Estic sorpresa, eh? Jo crec que...
I són catalans, són d'aquí.
Depèn de com faria així i diria, agafa els meus diners que vull aquest telèfon.
Doncs vinga.
Continuem amb una altra novetat. Samsung presenta un mòbil amb una pantalla que evita les mirades indiscretes. Aquest l'he vist anunciat i m'ha generat molta curiositat.
Doncs mira...
Com s'aconsegueix això?
Doncs mira, són d'aquelles solucions que responen a això, una preocupació creixent, eh? La privacitat, sobretot en espais públics. Samsung ha aprofitat el llançament de la seva nova sèrie, el Samsung Galaxy S26, per presentar una tecnologia que ha batejat amb Zero Picking Privacy. Fins ara, molts usuaris compraven protectors de plàstic físics que el que feien era enfosquir la pantalla, i si no el miraves totalment de front, doncs no es veia pràcticament res. La novetat de Samsung és que han aconseguit integrar aquesta funció directament a dintre del maquinari i del programari del telèfon, permetent que l'usuari activi o desactivi aquesta funció segons li convingui. Això vol dir que, per exemple, si estàs al metro o a l'autobús i vols consultar el saldo del banc o escriure un correu confidencial, doncs pots activar aquest mode i la pantalla es tornarà invisible per qualsevol que intenti mirar des d'un angle lateral al teu mòbil. Segons els responsables de la tecnologia de la marca, han trigat més de 5 anys a poder desenvolupar aquest sistema perquè no interfereixi amb la qualitat de la imatge ni en el consum de la bateria. I fins i tot es pot configurar perquè el mòbil detecti automàticament quan obres una aplicació, que ho activi, i després que quan la tanques, doncs, es desactivi.
Molt interessant, molt interessant.
Sí.
Fem allò repàs ràpid a l'estafa de Bizum Inverse, que preocupant, no?
Doncs sí, perquè hi ha una onada d'aquesta estafa, de nou. Els ciberdelinqüents estan sent molt creatius a l'hora d'utilitzar les eines que fem servir tots diàriament. El Bizum s'ha convertit en un dels estàndards per enviar diners entre particulars per la seva senzillesa, però perquè aquesta mateixa facilitat és la que utilitzen per estafar-nos. El mètode és el que anomenen el Bizum Inverse. Els estafadors contacten amb la víctima, sovint a través de plataformes de compra-venda de segona mà, i mostren interès per un producte. En lloc de fer el pagament, utilitzen una funció de l'aplicació que poca gent coneix, la de sol·licitar diners. Podem enviar-los o podem sol·licitar-los. Sí. Doncs l'engany és psicològic, eh? El venedor rep una notificació al mòbil, ell està esperant cobrar, però prem el botó acceptar sense llegir què posa en el text. I què hi posa en el text? Doncs, en lloc de confirmar un ingrés, el que estàs fent és autoritzar que els teus diners sortin del seu propi compte cap al de l'estafador.
Sí. Mare de Déu. S'ha de llegir.
S'ha de llegir, sobretot. Doncs,
mare meva.
Aquesta és l'estafa del Bizum. Hem d'anar molt de compte.
Sí. Recordo, s'ha de llegir, i sobretot quan es tracta de diners.
Clar, estàs esperant allà que et facin el pagament, t'escriuen per WhatsApp, escolta, que estic a punt de fer-te el pagament, accepta, eh? Sí, vale.
I és mentida.
Sí, sí.
Doncs, compta amb l'estafa del Bizum. Sí. Nosaltres ho deixem aquí, Martí, moltes gràcies, i ens tornem a veure, suposo que en l'horari habitual de divendres.
Sí, els divendres.
Gràcies per venir, i això, aquest repàs tan general que hem fet una mica del mobile i d'aquesta estafa. Que vagi
bé.
Gràcies. Adéu.
Segona jornada sota la influència de la borrasca Regina, amb nuvolositat molt abundant, pols en suspensió, però en general una calma tensa. De moment, cel tapat, possibilitat d'algun plogim acompanyat de fang al llarg d'avui, poca cosa, situació marítima una mica alterada, i esperem que el plat fort de les precipitacions comenci demà dijous a la tarda, s'estengui fins divendres i fins part de dissabte. Caldrà obrir el paraigua.
Doncs ja ho sabeu, caldrà obrir el paraigua per aquests dies de... que ens esperen de pluja. Nosaltres ens acomiadem aquí del supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.